3 minuts i mig i arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Cada dimarts, ja ho sabeu, parlem d'economia en aquest programa amb un expert en la matèria com el doctor Carlos Moslares. Ell és degà de l'IQS School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull. Aquí saludem ara mateix. Doctor Moslares, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bona tarda a tots vosaltres.
Tindrà raó si em diu... Joan, què pesat que vols treure cada setmana les dades de l'IPC, però esclar, és que no són dades normals. No són dades normals. Ens assabentàvem ahir, precisament, que l'IPC de febrer ha pujat a nivells històrics amb un repunt del 7,4, i això no passava feia 33 anys.
Correcte. I tens tota la raó de treure el tema. Perquè a tots ens amoïna i ens toca la butxaca.
Ara, ara.
De fet, el mes de febrer la pujada ha estat d'un 0,6, i és l'harmonitzat, bueno, 0,6, 0,7, però si fem la variació interanual, correcta, estem per sobre del 7%, cosa que no passava aproximadament, pràcticament 35 anys, aproximadament. Quan teníem la peseta, abans de...
Exacte. Exacte.
Ens amoïna molt, i ens amoïna molt perquè, a més, està molt concentrat en aliments frescos, anem a dir alimentació, i carburants. Aquests són els dos components, encara que la pujada és bastant general en quasi tots els epígrafs. L'electricitat sí que ha baixat un puntet, precisament també a les bones temperatures, però pràcticament no significatiu. I el que amoïna més... és allò que els economistes diem la inflació subjacent. Què vol dir això, l'inflació subjacent? És la inflació, però sense tenir en compte els carburants i els productes frescos, l'alimentació, que de vegades el tema del clima i tot això, anem a dir que els preus poden tenir una volatilitat, anem a dir que poden canviar més, no?, degut a que hi ha hagut males, dolentes, no?, condicions climatològiques i coses d'aquestes. És a dir, que quan parlem de la inflació subjacent estem parlant de productes més de tipus industrial, que aleshores no haurien de pujar tant i haurien de ser, diguem-ne, l'evolució de preus més estable. Doncs bé, la inflació en aquests casos, en aquests productes, és del 3%. Això vol dir que encara que se solucionés el tema, anem a dir, de carburants, encara la inflació estaria bastant per sobre de lo desitjable. Pensem que aquesta, la inflació subjacent, ara, aproximadament fa un any, estava al 0,3. Clar, el 0,3 a pujar un 3 és molt significatiu, correcte. I ens toca la butxaca a tots directament.
I tant. De fet, per això el convidem cada setmana perquè ens expliqui ben bé què és el que està passant. I ara ens deia, jo que no en tinc ni idea i sóc molt neòfit amb el tema de l'economia, ara ens deia, el tema dels carburants és dels que és més significatiu. I jo suposo que tot plegat és un peix que es mossega la cua. És a dir, si el carburant puja, tot allò que és transportat amb carburant tindrà necessitat de pujar perquè el cost de transport també pujarà.
Correcte. Mira, perquè tinguem una idea, transportar un contenidor transoceànic d'Amèrica a Àsia aproximadament s'ha multiplicat per 3, inclús més en els darrers mesos. El transport per carretera, evidentment, que també puja molt, i perquè tots plegats, no?, els que ens estan escoltant tinguin una idea també, és que les importacions, els productes que venen de fora, siguin industrials o siguin productes de consum. Aproximadament la pujada de preus són al voltant del 30%. És a dir, que els productes importats, clar, els productes importats hi ha el component de transport, no?, que afecta més que els productes, anem a dir, si voleu l'expressió de quilòmetre zero, on el transport, diguem-ne, té un component, diguem-ne, més baix. Doncs, efectivament, sí.
Déu-n'hi-do. A tot això s'hi suma les conseqüències, en vam parlar la setmana passada, les conseqüències que pot tenir per Europa, no només per nosaltres, per l'estat espanyol, sinó pel conjunt d'Europa, aquesta crisi, aquesta guerra oberta, diguin-li com vulguin, que Rússia està perpetuant en territori ucraïnès. Però, és clar, si suma, a més, les conseqüències econòmiques que poden tenir les sancions europees que ens hem assabentat aquest cap de setmana, que s'estan posant cada dia més a Rússia, no? Això ens pot afectar també. Pot tenir això un efecte rebot?
Sí, sí, totalment d'acord. Aquí, quan entrem en guerres, ja, bueno, la pitjor de totes, evidentment, és la situació de gent que perdi la vida, que perdi casa seva, que hagi de deixar el seu país. Això, evidentment, és el drama més gran. Però ara, si passem a la dimensió econòmica, qualsevol guerra econòmica i comercial, no hi ha guanyadors 100% ni perdedors 100%. En tot cas, després, depèn del discurs que es faci i qui l'escrigui, doncs es poden treure percentatges de més guanyadors i més perdedors. Però el balanç és que tots sortim perdent. Una altra cosa és que, en aquest cas, Rússia té molt més ofegada i les conseqüències siguin molt més negatives, però no hi ha cap mena de dubte que la resta de les economies mundials, més concretament l'europea, també es veu abocada a patir les conseqüències negatives derivades d'aquest enfrontament.
Per cert, estàvem explicant feia poca estona que el president Zelensky acabava de parlar a l'Eurocambra, que ha estat molt aplaudit. Una de les frases que ha deixat anar el president ucraïnès és demostreu que no ens deixareu caure i que sou veritables europeus, ho ha dit en aquesta videoconferència que ha donat en aquesta sessió extraordinària del Parlament Europeu després de signar, i recordem, doncs, aquest paper pel que demana via urgent ser estat membre de la Unió Europea i que ara s'ho han de plantejar els 27 socis de la Unió Europea. D'altra banda, estàvem parlant ara mateix amb el doctor Carlos Moslares. Recordem que ell és degà de l'IQS School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, sobre les conseqüències ja no de la guerra, sinó les conseqüències que poden tenir les sancions que s'estan imposant a Rússia. Una d'aquestes sancions, segur que n'hauran escoltat parlar molt els darrers dies, és que Rússia deixi d'operar amb la modalitat SWIFT, que és una modalitat que usen els bancs. Quan escoltem alguna d'aquestes paraules que de sobte es posen de moda, a mi m'agrada molt que algú expert ens ho expliqui, això. Deixi'm preguntar-li, doctor, què és el SWIFT, per què funciona i què hi perd Rússia per no poder operar amb el SWIFT?
Bé, el SWIFT ve de molt antic, de fa molts anys, abans que es popularitzés fins i tot internet. Però entre cometes, és un sistema de comunicacions interbancàries. De fet, la S és de la societat, la W és worldwide, a nivell mundial, i de la I i FT serien transaccions financeres internacionals. Això és el que vol dir la paraula, aquestes sigles que sempre utilitzem, no? SWIFT. Bueno, porta unes claus de seguretat, això és el que permet fer transferències entre entitats financeres. Clar, si resulta que Rússia queda exclosa, com ha quedat, això vol dir que les empreses espanyoles que poden exportar, per exemple, productes a Rússia, ara ja no és el cas, però a més que tampoc poden cobrar i tampoc nosaltres podem pagar. És a dir, que és la forma, diguem-ne, més taxativa de tallar qualsevol transacció, perquè, clar, qualsevol transacció al final comporta un cobrament-pagament. I aleshores, doncs, avui en dia no anem amb caixes de bitllets. I, per tant, aquest sistema, si queda trencat, queda suspès, això vol dir que qualsevol operació de qualsevol empresa que tingui alguna connexió amb Rússia o alguna empresa de Rússia fora, doncs queda totalment cancel·lat.
Dit d'una altra manera, doctor, i perd més amb el SWIFT o menys que, parlo de Rússia, evidentment, i perd més o menys amb el SWIFT que amb la congelació dels actius del Banc Central Rus, que també s'ha dit avui que es faria?
Bueno, són les dues coses, no? Una cosa és tenir les reserves congelades que tinguin fora, evidentment, no? Les que tenen ells. Però les que tenen fora, doncs, queden congelades. Jo diria que fan més mal, bastant més, que el sistema SWIFT, totes les entitats bancàries russes, doncs queden excloses, perquè això vol dir que qualsevol transacció que vulguin fer no la poden fer.
Déu-n'hi-do. Doncs aquestes són les sancions econòmiques que s'estan imposant a Rússia, comentades per un especialista com és el doctor Carlos Moslares, a qui li agraïm que una setmana més ens ho expliqui tot plegat. Doctor, que tenia apuntat, ja ho sap, parlar del mobile. Si li sembla bé, en parlem de la setmana que ve, que ja haurà acabat tot el tema del mobile i tindrem més dades, de fet, objectives, per saber de què ha servit com a creixement econòmic postpandèmic per Barcelona i per Catalunya en general una fira d'aquestes característiques. Doctor Carlos Moslares, de Gada Liquid School of Management de l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull. Un plaer escoltar-lo, com sempre. Fins la propera setmana.
Moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent.